Aquest dijous el govern entregarà la Creu de Sant Jordi a 28 personalitats i 15 entitats que han prestat serveis destacats a Catalunya. Una de les dones que obtindrà aquest prestigiós reconeixement és la mestra i activista en la defensa dels drets dels infants, Montserrat Juventeny. Fundadora i actual presidenta d'honor de la Fundació Concepció Juventeny, una entitat que té nens i joves en risc d'exclusió social. Montserrat, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Saludem també el nostre company, Àlex Sisó, que t'acompanya als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Àlex, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Montserrat, tu portes tota una vida dedicada a assegurar els drets i el benestar dels menors. Estàs satisfet?
M'agrada més infants que menors, perdona.
Sí? Doncs infants.
Sí.
Estàs satisfeta del camí recorregut?
Sí. Sí, falta molt per fer encara, però penso que jo vaig començar que encara les transferències no estaven a la Generalitat de Catalunya, sinó a Madrid, i des de llavors el Tribunal Tutelar de Menors o la Junta de Protecció de Menors s'ha fet un gran i llarg, i jo crec que de qualitat, recorregut.
Mm. Què significa haver obtingut una Creu de Sant Jordi?
Molta responsabilitat, molta il·lusió, una gran sorpresa, però també molta responsabilitat, perquè penso que has de continuar demostrant que vols i fins que es pugui treballar pels nens del nostre país, de Catalunya.
Ho dèiem, tota una vida dedicada als infants, a ajudar els nens, uns 55 anys, es diu aviat això,
sí,
eh?
Sí.
I quants joves calcules que has ajudat al llarg de tota aquesta trajectòria?
Mira, jo vaig començar fent colònies d'estiu, i aquí va ser on llavors el Tribunal Tutelar de Menors i la Junta de Protecció de Menors no tenien... els nens estaven, bàsicament, fa 55 anys, els nens estaven en centres o de capellans o de monges. Vale? Llavors, aquesta gent, com que eren religiosos, acostumaven a fer el mes d'agost exercicis espirituals o, bueno, les seves vacances, com ho vulguem dir-ne. Llavors, era quan jo em feia colònies per nens de moltes empreses de Catalunya i de la resta d'Espanya, feia colònies per tot Espanya, se'm va acudir d'oferir aquests serveis també als capellans i a les monges, que en aquell moment no sabien massa què fer dels nens aquest temps que ells volien marxar, ja et dic, o de vacances o d'exercicis espirituals. Em sembla que era més exercicis espirituals que vacances, però bueno. Llavors jo em vaig oferir a portar-me a cada torn de colònies un grup de nens d'aquests centres. Llavors, bueno, va ser aquí quan vaig conèixer el món aquest dels nens marginats, els nens tutelats, i va ser quan vaig començar a pensar que havia de fer alguna cosa. Però just acabat un torn de colònies, no sé si el primer any o el segon, no ho recordo, hi havia molts nens que havien aparegut durant l'estiu per diferents coses i ja donaven l'ordre que me'ls portessin directament a colònies perquè els centres més o menys estaven tancats, no del tot, però estaven tancats. I va acabar l'estiu i tenia 17 nens que no tenien plaça de centre i em varen proposar, perquè no me'ls quedava a la casa de colònies, ja que l'hivern les cases de colònies doncs normalment no estan en funcionament, perquè no me'ls quedava en una casa de colònies, i començava i que muntava un centre. Primer va ser com també molt, una mica de por, no? Era un tema que malgrat els havia tingut molts anys de colònies, doncs era un tema que el desconeixia una mica, però després vaig pensar que estaria bé tenir un centre mixte, no?, amb educadors i educadores i que no fos religiós. Malgrat que jo soc catòlica, però penso que hi ha coses que no s'han de doctrinar els nens. I la religió penso que no s'ha de doctrinar el nen, ja la trobarà quan ell vulgui, no? És el meu pensament, no? Llavors ens va fer molta il·lusió, vam buscar un grup de gent que estàvem disposats, doncs això, però érem educadors, bueno, en aquell moment érem mestres, perquè la carrera d'educador va venir més tard, eren mestres, però nois i noies, o sigui, i llavors vam començar a Besalú.
Ahà, i teníeu aquesta, l'entitat que vas crear per acollir-los era Asteroide B612,
sí,
eh?
Sí, inicialment nosaltres teníem una associació que es deia Asteroide B612 i vam començar a fer els centres a través d'aquesta entitat. Al cap de 15 anys va ser quan, donant-nos compte que aquests nens hi havia molt poca gent que defensés els seus drets, perquè els nens nostres, normalment som els pares que defensem els drets dels nostres fills, no? L'escola, la medicina, allà on faci falta, no? Mm-hmm. En canvi, doncs, aquests nens, com que estan privats d'estar amb els seus pares per diferents raons, hi havia molt poca gent que defensés els seus drets. I ens va semblar que havíem de crear la Fundació Concepció Joventeny per tal de defensar els drets, sobretot, dels nens en situació de risc laboral, de risc social.
La Fundació es diu Concepció, no Montserrat. És en honor a la teva germana.
Bueno, quan vàrem tenir la idea de crear la Fundació, volíem posar el meu nom. A mi aquestes coses en vida no m'agraden. Uh-huh. Llavors, per posar-ho fàcil, jo tenia una germana que estava molt unides i que ens ajudava molt amb la feina que fèiem i que s'havia mort feia poc, i em va semblar que era una manera de fer-li un homenatge i que si el dia que jo no hi sigui volen posar al costat i Montserrat Joventeny, ho tenen fàcil.
Molt bé. Déu-n'hi-do, ara parlant de germana, de la teva germana, és que vas néixer a Joanetes, a la Garrotxa, i Déu-n'hi-do, 14 germans.
Sí, 10 noies i 4 nois.
Caram, es diu aviat això.
Sí.
I actualment, hem de dir que vas néixer a la Garrotxa, el teu pare va ser alcalde del municipi alguns
anys,
Molts
anys, sí.
Però actualment vius al Montseny perquè necessites la natura, eh?
Sí, jo soc pagesa, jo sempre dic que soc pagesa. Necessito la naturalesa, sí.
I bé, després de tenir 3 fills biològics i 9 d'acollida, 9 d'acollida.
9, sí. El que passa que dels 9, 2 van estar una temporada molt curta, uh-huh. perquè varen ser 2 casos que només varen emportar-se, o sigui, un de tots dos, un de la família, el nen que jo vaig tenir, havia denunciat maltractes i abusos per part del seu pare. Els dos igual. I al cap d'un temps es va descobrir que no només era ell, sinó els altres germans, i es van emportar els altres germans també de la casa. I llavors jo tots, un en tenia 4 i l'altre en tenia 3, i no podia assumir això de cap manera. Llavors els dos nens aquests que havien estat 3 o 4 mesos o 6 a casa varen escollir poder estar junts amb els seus germans en un centre. Aquests els vaig tenir molt poc temps. Els altres sí, tots s'han fet grans a casa.
I 8 nets, eh?
8 nets, sí.
Família nombrosa, eh?
Sí,
Montserrat.
Sí.
Vas estudiar magisteri i ets educadora social. Quan vas descobrir que et volies dedicar la teva vida als infants?
Bueno, jo des de molt petita, eh?
De tota la vida,
de tota la vida, sí, de tota la vida. El que passa que vaig canviar, no? Perquè jo volia ser metge, pediatra. Mm-hmm. Tenia molt clar des de molt petita que volia ser metge, pediatra. I a casa meva no m'ho podien pagar. I, bueno, i com que no m'ho podien pagar, doncs vaig decidir fer magisteri.
Dius que els nens haurien de ser patrimoni de la humanitat.
Sí, sí, sí.
Per
jo
què?
Penso que els nens haurien de ser patrimoni de la humanitat. Perquè la humanitat avança, depèn del present que tinguin els nostres nens. Si nosaltres amimem, estimem i cuidem molt bé els nostres nens, tindrem un futur molt millor. Si nosaltres deixem l'educació dels infants en mans de materialistes o en mans d'odis, de ràbies, de totes aquestes coses, doncs tindrem un futur una mica dolent, no? Llavors, per això jo penso que així com els edificis o els festivals o les coses que són patrimoni de la humanitat es cuiden molt i s'hi dedica molt de temps, s'hi dediquen diners, s'hi dediquen coses, penso que en l'educació se n'hi dediquen pocs.
La Montserrat, com a mestra, ha treballat als barris més marginals de Barcelona des de ben jove, però hi ha un episodi, als teus inicis, amb una nena que et va pegar?
Sí, estava a la classe i, bueno, un atac de nervis, pobra criatura, ja em va pegar, sí. I les monges, que estava en un col·legi de monges jo al carrellador, em deien que m'hi tornés, i jo em vaig apropar i li vaig fer un petó a la calta i la vaig sorprendre. I els ulls d'aquella nena, de la sorpresa, em varen ensenyar, m'han acompanyat tota la vida. Mira que fa molts anys i recordo perfectament el nom, la cara, com era. M'han acompanyat tota la vida pensant que les criatures no cal castigar-les, a les criatures el que cal és sorprendre-les. Per tant, si ells et peguen i tu respons, és el que esperen. I tu estàs ensenyant indirectament violència. Vull dir, si jo, perquè em peguin, jo tinc que respondre a pagar, doncs que li estic ensenyant a aquesta nena. En canvi, si ella em pega i jo li apropo, li faig un petó, al llarg de la meva vida he fet moltes estratègies d'aquestes i m'han funcionat sempre moltíssim, moltíssim. I penso que és una bona manera d'educar, i a més és una manera d'educar sense el nivell de tensió baixa moltíssim, no? O sigui, quan un nen t'arriba a pegar és que alguna cosa molt grossa li està passant a la seva vida. O sigui, no has de pensar que allò va contra tu. Vull dir, has de pensar com està de malament aquest nen, no? Jo recordo una vegada que estava al centre i hi havia un nen que es volia escapolir. Al moment d'entrar jo, va intentar forçar la porta per sortir. Jo em vaig posar d'esquenes a la porta i el mateix, no? La gent em deia com ha sigut possible, i clar, jo li anava dient, i ell em deia de tot, filla de puta, vull dir, em va tractar de tot, jo li anava dient, quant mal t'ha fet la gent gran, quant mal t'ha fet la gent gran perquè estiguis així d'enrabiat, va, que jo et vull ajudar, va, i fins, va estar molta estona, ara ho explicaré molt breument perquè tampoc, però vam acabar siguent molt bons amics i fent d'això, clar, si jo em poso a cridar com ell, o el forço, o el prohibeixo sortir, o el que fos, doncs segurament la cosa hagués anat molt més amunt. És l'adult el que ha de prendre la iniciativa. El que passa és que la gent jove li dona la sensació que donar la raó al nen i dir-li, vale, va, venga, no ets problema teu, és un problema que tens a dintre. La gent t'ha fet molt... Tens tanta ràbia, vol dir que algú t'ha fet molt de mal. Tot això els sembla que és faltar l'autoritat. O com demanar perdó. És molt sa demanar perdó als nens. Tots ens equivoquem. Com volem que aprenguin a demanar perdó si nosaltres, els adults, no en demanem mai? I, en canvi, la gent jove d'ara, els educadors socials i mestres, a vegades els hi sembla que demanar perdó a un nen és com si perdessis l'autoritat. Jo sempre els dic als nens que això no és veritat, que la persona que demana perdó és una persona molt valenta, que el covard no demana perdó. I penso que és molt sa ensenyar-los a demanar perdó.
El primer nen que et vas endur a casa era un internat de Barras, que estava allà sí, per haver robat una poma.
Sí, bueno, la idea era un nen que estava en una família, estava a casa seva, eren una gent alcohòlica, tots dos, la parella, i moltes vegades s'oblidaven de fer-los el menjar als nens perquè, bueno, sobretot a la nit, es ficaven al llit molt, molt perjudicats, que diuen ara, no? I llavors el nen tenia gana, i jo suposo que tenia gana. És un bon nen, encara ara és un bon nen.
Què t'aporta la teva feina, Montserrat?
Ui, tot el que sóc m'ho ha portat la meva feina. La creu de Sant Jordi són els nens, és gràcies als nens. Se la mereixen més ells que jo. És una vida molt plena, és una vida que t'aporta moltíssim. O sigui, tu pots aportar-los amb ells, però ells t'aporten moltíssim a tu i t'ensenyen moltíssimes coses. Els nens els cal que els escoltem. Hem d'aprendre a escoltar-los. No, i no el que diuen, el que et volen dir. A vegades els nens no s'atreveixen a dir-te el que verdaderament... T'explicaré una anècdota també molt curta, però bueno, és que un dia jo tenia nenes molt grans al centre, al costat de casa meva, jo tinc un centre, a 100 metres de casa, la meva propietat, i un dia jo firmava uns papers i una de les nenes grans em diu, és molt fàcil la teva firma. Iaia, em deien tots iaia. És molt fàcil la teva firma. Clar, jo automàticament ja vaig entendre que me l'havien falsificat i que havia colat, no? Al cap, deixo passar uns dies, al cap de 8 dies o així, en una assemblea els dic, escolteu-me, ja sé que les grans m'heu falsificat la meva firma i em sembla molt malament. Bueno, es varen barallar entre elles perquè havien jurat que ningú diria a veure qui m'ho havia dit. No és que m'ho hagués dit ningú, o sigui, m'ho ha dit elles sense donar-se en compte. Clar, tu no dius a una persona que fàcil és la teva firma si no l'has intentat fer i ha colat. Per tant, això, vull dir, anar més enllà del que et diu el nen, sinó de preguntar-te quan et diu una cosa, què t'ha volgut dir amb això, no?
Clar.
Aquesta és una mica la teoria que tinc jo per ajudar els nens, sobretot aquests nens que hem de partir de la base que els nens que els han apartat de casa seva, per molt malament que visquessin a casa seva, és la seva família, és la seva sang, és les seves costums. Per tant, és un trauma molt gran un nen que se l'aparti de casa seva. Encara que sigui un nen violat o encara que sigui un nen maltractat, és un trauma, i un trauma que queda molt tocada a la intel·ligència emocional. I llavors jo penso que és molt important. Avui dia hi ha psicòlegs molt, molt importants mundials que diuen que és més important tenir una bona intel·ligència emocional que cognitiva. I jo penso que és important tenir les dues, ¿vale? Però que és molt important que els nostres nens els reparem amb la seva intel·ligència emocional.
Montserrat, hi ha algun cas que t'hagi emocionat al llarg de la teva vida dedicada als infants? Que t'hagi, a banda de la nena aquesta que hem parlat abans, que t'ha acompanyat la seva mirada tota la vida, no sé si hi ha algun cas molt delicat que t'hagi...
Mira, potser fa 3 anys aquí a Badalona, al centre, vaig fer una teràpia sobre nens abusats i maltractats i em va impressionar molt perquè era una nena de 14 anys i era una nena ja gran. I ella em demanava si jo considerava que era just que la maltractada era ella i que la seva mare estigués pel carrer tan tranquil·lament. I llavors jo li vaig dir que no ho sabia si era just. El que sí sabia era que ella sola, menor d'edat, no podia estar pel carrer, ni es podia alimentar, ni podia menjar, ni podia beure, ni podia comprar-se coses, perquè no podia treballar, no tenia edat de treballar. I que, per tant, li posaria un exemple. I llavors, jo en aquell moment tenia una de les meves filles de 25 anys amb càncer. I jo li vaig dir, jo sé que la quimio és veneno, però li estic posant perquè és l'única manera de salvar-la. Això és un mal. Estar tu internada en un centre és un mal. Però si aquest temps que estàs en el centre et permet no maltractar els teus fills, potser també haurà valgut la pena. Quan vàrem acabar la sessió, jo porto el cabell molt curt, la gent de la ràdio no em veu, em va abraçar i em va dir, t'has tret el cabell tan curt per apoyar la teva filla? I em vaig posar a plorar. Mm. Em va emocionar moltíssim perquè em va semblar que era fins a quin punt aquella nena que semblava dura i molt valenta i molt forta, fins a quin punt tenia la seva sensibilitat en un punt que es va donar, va observar això tan significatiu.
Molt bonic això que ens has explicat, Montserrat. Recentment, des de la Fundació, vau presentar la campanya Tu també pots ser família acollidora. En aquests moments teniu moltes sol·licituds de famílies que volen acollir?
Sí? He tingut força èxit la campanya. Ara estem uns 30-35 famílies que, com a mínim, han demanat informació i que estan interessades. És una cosa molt sèria acollir un nen i, per tant, la gent primer fa una primera trucada perquè els hi faria il·lusió, però llavors han de valorar, quan els expliques una mica en què consisteix, han de valorar una mica si per la feina, pels nens que tenen ells, pel que sigui, poden encabir-ho o no. Però de moment hem tingut bastantes trucades, estem contents, i com que dura fins al juliol, doncs suposem que
encara hi ha temps, eh?
Encara hi ha temps, sí.
Cal diferenciar entre acollida i adopció, eh?
Sí. Jo sempre dic que tant l'acollida com l'adopció penso que han de ser gent amb un grau de solidaritat important. ¿Vale? Són nens que necessiten algú perquè la seva primera família els hi ha fallat, pel que sigui. Que no cal jutjar ningú, però els hi ha fallat. Però jo sempre dic que hi ha un plus de generositat amb l'acollida més que amb l'adopció. Perquè generalment, perquè sempre hi ha excepcions, generalment l'adopció són unes famílies que tenen moltes ganes de ser pares o de tornar-ho a ser, si ja ho són, i van en busca d'un nen. A l'acollida és al revés. Jo tinc uns nens al centre i jo busco una família que vulgui atendre aquests nens. O sigui, són l'entitat que ens dediquem a l'acolliment qui busquem famílies per aquests nens. Jo als nens sempre els dic que per mi ells són com les portes. Jo tinc una bossa de famílies que són les claus. I la feina ben feta, el tècnic, és endevinar que aquesta clau anirà bé en aquesta porta. A vegades ens equivoquem i no és la família adequada. Vale? Però llavors mai és la culpa de la família. La culpa és de l'equip tècnic que no ha mirat bé totes les característiques de la família per portar-hi aquell nen que X. O sigui, hem de veure una mica, no moltes vegades, o sigui que hi ha hagut alguna equivocació. Llavors jo sempre els explico als nens que som nosaltres l'equip tècnic el que ens ha fet, hem fet l'error, no les famílies.
La quantitat de menors en situació complicada a Montserrat, lluny de minvar, augmenta amb els anys. Actualment es parla molt dels MENA, eh?
Bueno, jo ja ho he dit moltes vegades. Penso que la política que s'està fent amb els MENA no és una política ni una atenció correcta. És, ho diré, molt simple, no? Vull dir, com pots educar uns nens que ja porten una motxilla a l'esquena molt plena, perquè estem parlant de nens de 14, 15, 16, 17 anys, que no saps el seu idioma. Llavors, o una de dos. Hi ha dues solucions aquí només. O que tots els educadors socials ens posem a estudiar idiomes subsaharians o àrab o el que sigui, o buscar gent del seu país que els atengui.
I aquests MENA estan sent derivats a cases d'acollida com les que la Fundació Joventeny teniu al Masnou i aquí a Badalona, també.
Sí. I jo penso que és un error. Perquè jo considero que s'han d'ajudar tothom. Jo soc una persona que soc ciutadà del món, m'agradaria, no tinc cap problema ni de raça, ni de color, ni de religió, ho respecto tot molt, però a mi a casa em van ensenyar que el que no pots és desvestir els teus per ajudar els altres. I en aquest moment tenim el mateix pressupost d'infància i estem atenent, penso que aquest any han arribat 5.000 nens, bueno, de 3 a 5.000, amb el mateix pressupost, que algú vingui, i si no saben fer els miracles, com això. Per tant, de què irà en detriment? Irà en detriment dels nostres. Per això jo dic que aquests nens s'han d'atendre, però no s'han d'atendre des d'infància, sinó s'han d'atendre des de migració. Són nens migrants, en què siguin menors d'edat. Llavors, que els tuteli la DGAIA no tinc cap problema, però el tema econòmic hauria de partir de migració, que llavors també a migració ja sabeu que la Comunitat Econòmica Europea té moltes ajudes per aquest tipus, en canvi l'infància de Catalunya no tantes.
A banda dels MENA, també el tema dels abusos sexuals a menors també és una xacra social, darrerament amb els casos com Maristes. No sé, Montserrat, què et sembla que l'Audiència de Barcelona hagi decidit deixar en llibertat el professor Joaquim Benítez, tot i ser condemnat a 21 anys de presó?
Mira, jo penso, i ara potser la gent se disgustarà, però puc contestar qui vulgui. Aquest senyor està apartat totalment. O sigui, per mi, la presó té un significat que és protegir les víctimes. Òbviament, aquest senyor estigués treballant en una escola, aquest senyor hauria d'estar a la presó, però aquest senyor fa molt de temps que està apartat, no ve d'un dia. Ho ha de pagar, òbviament ho ha de pagar. Però jo no sé si amb la presó o amb unes teràpies, que obligar-los a fer una sèrie de teràpies perquè no es torni a repetir això. Però no... Sí que sobta de dir, home, un senyor que ha abusat, bueno, a quatre segur, diuen, però llavors a molts més, però que ha prescrit i que per tant no se'l pot condemnar, que continua en llibertat, però tampoc ve de dos o tres dies, tampoc cal que ens rasguem les vestidures. Vull dir, ara, si aquest senyor estigués, jo et puc explicar el cas que ens va posar nosaltres a Castelldans, jo vaig tenir un pare acollit, el varen detenir immediatament. Per què? Perquè estava visquent amb els nens, i els nens s'han de protegir, i el varen detenir amb presó provisional. Per tant, no és tant. Llavors, a mi em sap greu perquè a vegades sembla que la solució d'això és com una mica la venjança i, bueno, que el pitjor... No, el pitjor no. Vull dir, l'important seria que el jutge busqués recursos a algun lloc perquè aquests nois i noies que varen ser abusats poguessin fer una bona teràpia de reparació. Això és el més important. O sigui, jo a l'adult no em preocupa tant. Vull dir, que ha d'estar a la presó? Vale. Jo, per exemple, a mi m'arriba una nena al centre, clar que està protegida, no? M'arriba una nena al centre i verbalitza abusos, la meva primera acció no és la denúncia, és la reparació del nen. Perquè no us penseu que sigui fàcil anar a un judici per un nen petit. I més si és el seu pare o si és algú de la família. És molt difícil. Per tant, aquest nen ha d'estar fort psicològicament. I quan un nen t'arriba que ha patit abusos, és molt fràgil. I a vegades... Si vols et diré una frase molt forta que em va dir la primera nena que jo vaig tenir, i te la diré. Vull dir, o sigui, a vegades és tan fràgil que el judici els acaba de trencar. Jo vaig tenir un cas, el primer cas que vaig tenir, per això ara ho faig tan diferent, em vaig denunciar immediatament. Ja estava protegida la nena. La nena estava al centre amb nosaltres. Per tant, era el més important. Aquell moment no ho sabia, ni m'ho pensava. I vaig denunciar immediatament. Quan es va acabar el judici, després de dos o tres dies de judici molt dur, perquè també eren moltes germanes abusades, i vam protegir, o sigui, eren molts nens abusats i només van denunciar els que tenien, se la recordava, de 12 a 17 anys. Els petits ja els vam protegir d'això, no? Aquesta nena, quan va acabar el judici, és molt fort, el que et diré ara, em va dir, mai més denuncis, perquè a mi el meu pare em feia mal per davant i el jutge me l'ha fet per darrere. Vale? I això també m'ha acompanyat tota la vida a dir, cuidado, cuidado, un nen que ha sigut abusat o que ha sigut maltractat és un nen fràgil, ajudem a superar-lo, ajudem a reparar aquest mal, ajudem, i després quan estigui reparat denunciem. Això es pot fer sempre i quan el nen estigui apartat de la família, perquè el primer que s'ha de fer immediatament és apartar aquest nen de l'abusador. Però clar, com que jo sobretot treballo amb nens de centre, quan m'ho verbalitzen ja estan al centre. Algú ja ha vist que passava alguna cosa a aquella casa i per això l'han tret d'aquella casa, no? Per tant, jo no tinc cap pressa a denunciar. Que s'han de denunciar tots els casos? Sí. Que no hauria de prescriure mai? Mai. Vale? Perquè hi ha gent que necessita molt de temps per estar a força. No és fàcil. Jo sempre dic que moriria molt tranquil·la, soc molt utòpica ja, si aconseguís que fos l'abusador qui s'autoinculpés. Perquè el mal que li fa a la nena, sobretot si és un pare o un avi, o algú de la família, o un amic, molt amic, d'haver de denunciar aquella persona. Jo sempre els dic, no sou vosaltres que denuncieu, vosaltres expliqueu, i el jutge o el fiscal és el que creu, això s'ha de denunciar. Però tot i així, se senten tan culpables que els hi fa molt, molt, molt de mal. I jo vaig anar una vegada amb un advocat i li vaig dir, quins avantatges tindria una persona si s'autoinculpés ell? I en té d'avantatges. I ara, el pròxim que em trobi de reparació, penso proposar-li, per què no és vostè que es denuncia? no irà a la presó provisional, segurament. Vull dir, la pena també serà reduïda una mica si vostè s'ha autoinculpat. Vull dir, hi ha una sèrie d'avantatges que se n'hauria de parlar d'això, perquè no deixa de ser un altre trauma. O sigui, una nena abusada és una nena que li ha entrat la innocència, o un nen. Nen o una nena abusada, li han tret el més important que té la seva vida, que és l'innocència, que és una ferida a l'ànima. Això a mi em fa molta gràcia quan la gent diuen s'ha de perdonar. L'abús no es pot perdonar. No es pot perdonar. Una ferida a l'ànima no es pot perdonar. Ara bé, tenir ràbia per això? No, perquè la ràbia et fa mal a tu. Has d'intentar col·locar-ho, parlar-ne, mirar-t'ho de prop, reparar-ho, i sàpiga que està allà sempre, però que tu no, ja no t'ha de fer mal, perquè et queden molts anys per viure i ho pots superar-ho i pots tirar-ho endavant. Això és molt important, però la nena que ha de denunciar a un familiar seu també necessita estar molt forta i molt valenta psicològicament parlant.
Montserrat...
Perdona.
No, és que estem acabant ja la...
Vale.
És que podríem estar parlant...
jo sou molt xerraire.
Molts casos com els que avui has compartit amb nosaltres, i realment són històries molt punyents. Com que ja estem al final de l'entrevista, t'hem demanat un tema musical per compartir,
sí,
amb el Connectats. I has triat?
Imagine, del Jack Lemmon.
Del John Lennon.
John Lennon.
Sí. Montserrat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Connectats, i enhorabona, felicitats per aquesta creu de Sant Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat.
Gràcies,
bona tarda,
Àlex, a tu també.
Gràcies, bona tarda, que vagi bé.
Only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard. Imagine no possessions.